Eixample Esports, amb Jordi Gaia.
Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts una setmana més a l'Eixample Esports. Aquí Jordi Gaia us saluda en aquesta 29a edició de l'Eixample Esports aquí a casa nostra, a Eixample Barcelona Ràdio, en el que és, a banda del programa 29, tot just ja el 13è programa d'aquesta segona nostra temporada aquí a la ràdio del nostre districte, a Eixample Barcelona Ràdio, i on, com cada setmana, parlarem del bo i millor que ens han deixat els nostres clubs i entitats esportives del nostre districte de l'Eixample de Barcelona. Com sabeu, parlarem dels equips amateurs tant de la penya barcelonista Anguera com del futbol club l'Esquerra de l'Eixample. Farem unes pinzellades del que han fet els juvenils A, tant del club futbol Don Bosco com de la Unió Barcelonista Catalònia. I, com sempre, a la part final del programa canviarem la gespa pel parquet i anirem al futbol sala, anirem fins al pavelló Santa Isabel per veure què han fet aquest cap de setmana, tot i que la majoria d'equips, ja ho avancem, descansaven, els 5 o 6 equips que sí que han disputat els seus partits del club futbol sala Eixample, tota una referència de l'esport del nostre districte. Comencem, doncs, aquest Eixample Esports, l'edició número 29, fent, com sempre, un petit repàs, una pinzellada general de com han quedat les coses. Doncs, aquest passat cap de setmana del 20 i 21 de gener del 2024, que és del que repassarem la jornada en aquesta edició de l'Eixample Esports, hi va haver-hi absolutament de tot. Tant és així que dels 6 resultats que sempre analitzem i destaquem dels nostres equips, vam tenir 2 victòries, 2 empats i 2 derrotes. Ara els desgranarem tots ells, però el que sí que ja podem avançar és que els 2 empats van ser ben diferents, eh? Un amb regust clar de derrota i l'altre amb gust de victòria, un punt d'aquells que sembla que tingui més valor que només el d'una unitat. Comencem cada setmana, però anem ja per feina, per la segona catalana, el grup 2, on sortosament aquesta temporada hi trobem a un equip del nostre districte. Com ja sabeu, amigues i amics, és l'amateur A de la penya barcelonista Anguera, que aconsegueix ara sí la primera victòria d'aquest 2024. Torna al camí dels 3 punts després d'haver sopegat la setmana passada fora de casa per 3-1. Victòria importantíssima, i tot i que s'oferta davant d'un més apretada de l'esperat, davant d'un dels equips de la part baixa, 3 punts més per als homes de David Garrido. Resultat final: penya barcelonista Anguera 3, Club Atlètic Iberia 2. I escoltàvem aquest vèrtigo, com sempre, d'U2 per començar el programa, i comencem l'anàlisi d'aquesta victòria a Montjuïc, a l'escola INEF, per 3-2 davant l'Atlètic Iberia dels homes de David Garrido, en un partit que es resoldria pràcticament tot a la segona part, eh? Abans d'arribar, però, als segons 45 minuts, un minut abans de la mitja part, un minut abans del descans, al 44, Miquel Àngel Pons avançava el conjunt groguet, el conjunt de l'Eixample. En els següents 15 minuts a la represa es resoldria pràcticament tot el partit, però la cosa acabaria apretada al final. Al minut 56, Roger Porta duplicaria l'avantatge per als de l'Eixample, marcant el segon gol del partit, però només 3 minuts després Ivan Miñano, per al Club Atlètic Iberia, retallava distàncies. S'arribava a l'hora de joc, doncs, amb resultat de 2-1. Ben poc duraria aquest resultat tan apretat, ja que només 2 minuts després, al minut 61, Pere Mir marcava el tercer per als de l'Eixample, un 3-1, amb el que s'arribaria als minuts finals del partit. Tot feia indicar que podia acabar sent el resultat final i força clar per als de l'Eixample, però a 4 per al final, al minut 86, Oriol Ramos marcava el 3-2, el segon de l'Atlètic Iberia. Per tant, fins al final amb la por al cos i apretant els de David Garrido, però van aconseguir, com dèiem, emportar-se els 3 punts amb aquest resultat final de 3-2, en un partit on es van veure 6 targetes grogues, 2 per part de l'Eixample, 4 per part del Club Atlètic Iberia, en una jornada, com ja veurem, amigues i amics, en els propers minuts de programa, on hi va haver moltíssimes targetes a gran part dels partits amb els nostres equips implicats. Pel que fa a la classificació d'aquest grup 2 de la segona catalana, bones notícies per aquesta matera de la penya barcelonista Anguera, que tot i no escalar a la classificació segueix cinquè, en aquest cas amb 29 punts, sí que s'apropa més a les posicions de privilegi. Per què és així? Doncs perquè el tercer i quart classificat, l'Ametlla Vallès i la Unió Deportiva Cirera, com ara veurem, van perdre els seus partits. Així doncs, recupera distància a la Penyanguera, té aquests dos rivals, tercer i quart, a només un punt de diferència, en 30 punts aquests dos equips, i amb 30 punts tenim també el Singerlin, el segon classificat. Per tant, a un punt només de la segona plaça, els de l'Eixample, qui no falla, però, com ara veurem, és el líder, el Club Futbol Racing Vallbona, que va disparat, líder amb 35 punts, són ja 6 més que els de l'Eixample. Veiem tot això reflectit a la jornada, en aquesta 16a jornada del grup 2 de la segona catalana, de la qual repassem ara la resta de resultats. Unió Deportiva Cirera 0, Premià Club Esportiu 1, Club Futbol Martorelles 1, Club Esportiu Canyelles 1, Cabril 0, Racing Vallbona 3, com dèiem, victòria clara del líder. Més marcadors: Unió Esportiva Vilassar de Mar B 1, Club Futbol Les Franqueses 5, Atlètic Sant Pol 0, Club Deportiu Masnou 1, Club Futbol Singerlin 2, Unió Deportiva Molletense 0, Unió Deportiva Molinos 0, Club Deportiu Malgrat 1, i per últim la victòria del Penya Barcelonista Barquinot per 2-1 davant del Club Futbol Ametlla Vallès. No canviem de colors, seguim amb la samarreta groga del conjunt de la Penya Barcelonista Anguera, però en aquest cas anem a veure què ha fet el seu amateur B. Per tant, baixem una categoria, passem de la segona fins a la tercera catalana, anem cap al grup 9 de tercera catalana, on en aquesta 15a jornada parlàvem abans dels empats dels nostres equips d'aquesta jornada, alguns amb regust amarg. Doncs el que ha tingut el regust més amarg, tot i sumar, ha estat el d'aquest amateur B de la Penya Anguera, que va empatar aquesta setmana a 3, fora de casa. Resultat final: Club Futbol La Florida B 3, Penya Barcelonista Anguera B 3. Partit molt i molt estrany dels homes d'Ivan Parra, que ben aviat veurien ja complicacions sobre el terreny de joc, ja que a les primeres de canvi, al minut de fet 1 de partit, Rubén Valverde, el porter de la Penya Anguera, d'aquest amateur B, seria expulsat amb vermella directa. Sembla ser que per una acció dintre de l'àrea, ja que ràpidament hauria d'entrar Eduardo Díaz, el porter suplent, per a intentar aturar el penal, que no va poder ser possible, ja que al minut 6 s'avançarien els locals amb gol de Wilfred Antonio Durón. Per tant, estem parlant que al minut 6 ja anàvem per darrere al marcador, en un partit que, com ara veurem després, era molt important, i a més amb un home menys. Tot i això, no ho van notar pel que fa al rendiment els homes del conjunt dirigit per Ivan Parra, ja que al minut 24, un habitual del gol, Kosei Tahara, establia també des dels 11 metres, des del punt de penal, l'empat a 1. I només 8 minuts després, al minut 32, el propi Kosei canviaria el marcador, capgiraria ficant l'1-2 al marcador. Un resultat que, déu-n'hi-do, va aguantar molt, va perdurar molt el partit, un partit on es van veure, atenció, fins a 12 targetes, gairebé totes per part de la Florida, de color groc, però el problema, amigues i amics, és que la Penya Barcelonista Anguera no només veuria una vermella, i ara ho explicarem, i a més, tant Ivan com Ramon Parra, des de la banqueta, primer i segon entrenador, també veurien targetes grogues. I és que al minut 89, recordem-ho que estàvem a 1-3 a favor de la Penya Anguera, de la Materbea, al minut 89, Alejandro Gómez, del dorsal 14 de la Penya Anguera, seria també expulsat. Per tant, acabaria amb 9 el partit, el conjunt groguet de l'Eixample, però és que abans, ho dèiem, al 87, Ivan Ordóñez marcava el tercer per als de l'Eixample. Per tant, al minut 87 s'arribava amb 1-3, arribaria després l'expulsió d'Alejandro Gómez, però és que abans, al 87, el tercer, i molt mala sort, molt mal presagi. El 88 i el 89 arribarien dos gols del Club Futbol La Florida al tram final, marcats per Wilfred Antonio Durón, que establia el seu doblet, i per Cristian Andrés Molina, el 88 i el 89, que deixaven amb un pam de nas i amb una gran decepció els homes d'Ivan Parra, que veien al sac 3 punts que eren molt importants, i finalment només es van poder emportar un punt, només es van poder emportar, només es van poder emportar, ara sí, un punt del camp de la Florida. I per què era important aquest partit? Doncs perquè la penya barcelonista Anguera segueix novena, a mitja taula més o menys a la classificació, amb 20 punts amb aquest que van sumar, però és que el rival que tenia davant era el que just té un punt per sobre a la classificació, el filial de la Florida, que és 8è, al vell mig de la classificació, amb 21 punts. Si s'hagués guanyat, s'hagués aconseguit avançar aquest rival i agafar més bones sensacions, ja que la setmana passada s'havia guanyat, s'haguessin encadenat dues victòries seguides, no va poder ser així, per tant, s'han de confirmar amb aquest empat quan tot semblava ser, tot semblava indicar que se'n podien esgarrapar tres. I si parlem de males sensacions pel que fa en aquests minuts finals, qui està tenint males sensacions al llarg pràcticament de tota la temporada, també en aquest grup número 9 de tercera catalana, és l'amateur A de l'esquerra de l'Eixample. Ara sí que canviem de colors, anem cap al conjunt blanc i negre, que recordem-ho, està en una situació molt difícil. Són moltes ja, són ja 9 jornades seguides sense guanyar, no guanyen des del 15 d'octubre del 2023, i malauradament, i este sí que era també un partit molt important, van sofrir una altra derrota ajustada aquesta passada jornada. Resultat final en aquesta 15a jornada del grup 9 de tercera catalana: Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample A, 1, Futbol Club Martinenc B, 2. Derrota molt dura del conjunt dirigit per Carlos Encabo, al qual des d'un principi no li acabaven de sortir bé les coses, ja que ben aviat, al minut 2 de partit, Lluc Carbó ha aprofitat una centrada des de la banda per a marcar el 0-1. Tot i això, ben aviat, i a més transformant un penal al minut 4, només 2 minuts després del gol dels visitants, un habitual del gol, Inder, establia l'empat a 1 per als de l'Eixample. 1-1 al marcador, resultat amb el que s'arribaria al descans, en un partit també molt i molt dur, on s'hi viurien de fet fins a 10 targetes grogues, 6 d'elles per part dels jugadors de l'Eixample, i de les 4 restants del filial del Martinenc, 2 les veuria Guillermo Amengual, que al minut 44, just abans del descans, seria expulsat. Targetes al 41 i al 44 per aquest jugador. Per tant, els de José María Soldevila, els de Carlos Encabo, perdó, ara parlarem després del conjunt dirigit per José María Soldevila, els de Carlos Encabo sortirien a la segona part amb 1-1 i amb un home més, però no va ajudar aquesta situació, ja que al minut 65 Daniel Benítez marcaria el segon per al Martinenc B i faria que els de l'Eixample, el conjunt negre i vermell, blanc i negre, com estem avui, els de l'Escola Industrial, tindrien una nova derrota que per la qual reflexionar. I dèiem que era un partit important i que la derrota era dura, ja que la sofrien davant d'un rival absolutament directe per la lluita per la permanència. Tant és així que fins la setmana passada els de l'Eixample eren tercers per la cua, ara són segons per la cua, penúltims, ja que estaven just per sobre del Martinenc, i amb aquesta derrota davant del conjunt del barri barceloní, doncs es veuen superats. Martinenc, 14è classificat amb 12 punts, i la matera de l'esquerra de l'Eixample, penúltim, 15è, amb 11 punts, 10 punts més que el QE, que segueix sent el Futbol Club Can Buixeres, que pràcticament amb tota seguretat serà la temporada vinent equip de quarta catalana. Esperem que no sigui així per al conjunt dirigit per Carlos Encabo. Haurà de remar molt a partir d'aquí, i la primera oportunitat la té la setmana vinent, el proper cap de setmana, aquest proper cap de setmana, que, atenció, amigues i amics, tindrem derbi. És una altra de les notícies per al cap de setmana que ve, i també d'anàlisi ja en aquest programa l'Eixample Esports. La setmana que ve, aquesta setmana, la propera jornada, tindrem partit entre l'amateur B de la penya barcelonista Anguera i l'amateur A de l'esquerra de l'Eixample. Com dèiem, tots dos venen d'empatar, amb sensacions molt diferents, i també sensacions diferents a la taula. Veurem, sens dubte, moltes coses en joc les que hi hauran en aquest derbi eixamplí aquest cap de setmana, i ja estarem ben atents aquí a l'Eixample Esports. Canviem de cançó i no canviem encara de grup de tercera catalana, perquè abans de parlar de l'amateur B de l'esquerra de l'Eixample anem a veure la resta de resultats i marcadors en aquesta 15a jornada del grup 9 de la tercera catalana. Club Esportiu Sant Ignasi 3, Club Futbol Alfamora 1, Club Futbol Barceloneta 1, Sarrià 0, Unió Deportiva Pastrana 3, Montbau 0, Club Futbol Chacarita 4, Olímpia Viaró 2, Futbol Club Can Buixeres 1, Sant Adrià 3 i per últim el Penya Barcelonista Barquino B 2, Futbol Club Valldoreix 5. Pel que fa a la part alta de la classificació, aprofita l'ensopegada del Montbau la Unió Deportiva Pastrana per situar-se com a líder en solitari amb 33 punts, un punt més que la Unió Deportiva Montbau, que en té 32, i en tercera i quarta posició, empatats a 30 punts, hi trobem tant el Club Futbol Barcelona com el Club Futbol Chacarita. Pel que fa a l'amateur B de la penya barcelonista Anguera, l'equip més ben classificat dels nostres, com dèiem, és 9 amb 20 punts, per tant a 13 punts del liderat. Sembla cada cop més complicat això de poder lluitar per alguna més fins al final de temporada. Ara sí, passem a l'altre grup, al grup 10 de tercera catalana, on hi tenim representació i on en aquesta 15a jornada es va aconseguir, ja tocava a casa a l'Escola Industrial, un gran resultat de prestigi. No s'hi van veure gols, però és molt important aquest fet tenint en compte el rival. Resultat final, gran resultat per als de José María Soldevila. Futbol Club L'Esquerra, l'Eixample B 0, Club Futbol Lloreda 0. Recordem-ho, el Lloreda arribava en aquest partit i portava ja molts partits sent-ho com a líder de la classificació. De fet, en 15 jornades només havia cedit 2 empats i 2 derrotes. Doncs va cedir el tercer empat a l'Escola Industrial davant d'un amateur B de l'esquerra de l'Eixample que va estar autènticament exemplar, especialment en defensa, en un partit on tot la intensitat del joc només s'hi van veure 3 targetes grogues, 2 per part de l'Eixample, una per part del Lloreda, i on sens dubte, com dèiem, la clau va estar en la fortalesa defensiva del conjunt dirigit per José María Soldevila, que va tenir alguna contra però no prou ben dirigida per posar en perill la porteria del Lloreda, però que on sí que va estar clau i on sí que va posar-hi llum va ser l'actuació estel·lar de l'MVP, sens dubte, del partit. I no és el primer cop de Guillem, el porter, Guillem Ruiz, el porter de l'esquerra de l'Eixample, que va fer un autèntic partidàs, especialment al tram de la segona part, on en un quart d'hora de joc, de diferència, va fer fins a 5 aturades de mèrit, 5 grans parades que van permetre sumar aquest puntet amb aquest empat a 0 davant del Lloreda, que era el líder de la categoria i ara passa a ser segon classificat amb 33 punts, 2 menys que la Guineueta, que és el nou líder, després de fer la feina i de quina manera, com veurem després, a casa aconseguint una gran victòria. Pel que fan aquest amateur B de l'esquerra de l'Eixample, els blanquinegres són setens classificats amb 23 punts a 12 de la Guineueta, 12 del líder. També sembla complicat lluitar fins al final, però encadenant unes quantes victòries consecutives, jo crec que es podria aconseguir. Per exemple, just a sobre hi té el Sant Genís Penitents, l'equip de l'Eixample, que encadena 5 victòries seguides, i això ha fet que ara mateix tinguem a l'equip del Sant Genís Penitents situat aquí. Per tant, bon resultat, a més, d'un equip de l'esquerra de l'Eixample que està en gran dinàmica. Són ja unes quantes, 4 de fet, jornades sumant de manera consecutiva. No sap el que és la derrota des del 25 de novembre del 2023. Deixem aquí el futbol amateur, però abans de anar cap al futbol base anem a repassar d'aquest grup de tercera catalana els resultats de la resta de rivals en aquesta 15a jornada. Agrupació Esportiva Bon Pastor 2, Club Deportiu Sant Genís Penitents 3, Cerro Club Deportivo 1, Club Futbol Arenys de Mar 1, Escola Esportiva Guineueta 6, Jonta de Badalona Sud Associació Esportiva 1, La Salut Peregol 3, Unió Esportiva Cèltic 1, Unió Deportiva Montsant de la Peira 3, Fundació Júpiter A 2, Atlètic Poblenou 2, Deportiu Paraguai 2 i per últim l'empat a 0 entre el Sant Lorenzo Catalunya i el Club Futbol Búfala. Ara sí, deixem el futbol amateur, anem cap al futbol base, anem cap a la juvenil segona divisió, cap al grup 20, on en aquesta temporada, com ja sabeu, tenim a dos juvenils A del nostre districte, el del Catalonia i el del Don Bosco. Comencem pels de la franja blaugrana, pel conjunt dirigit per César Ribas, que malauradament en un partit on es podia apropar la classificació al seu rival i intentar escapar de la part baixa, va encaixar una dura derrota en aquesta 13a jornada. Resultat final, Unió Esportiva Sant Andreu 4, Unió Barcelonista Catalonia 0. Un partit difícil per als jugadors dirigits per César Ribas, que a més veurien com al minut 58 de partit, per tant, mitja hora llarga de joc final, la disputarien amb un home menys per l'expulsió del dorsal 5 de Jordi Borrell. Pel que fa a com es van anar succeint els gols, fins al minut 17 va resistir la Unió Barcelonista Catalonia, minut en el que arribaria el gol, el primer de Ethan Roig per al Sant Andreu. Només 6 minuts després, al 24, Salomón David Monteverde marcaria el 2-0, resultat amb el que s'arribaria al descans. Tot i això, segurament per aquestes circumstàncies es veuria tantes targetes al tram final d'un partit molt accidentat, es van veure fins a 12 targetes, una vermella com ja hem dit, i 7 més de grogues per al Catalonia. El que dèiem, el tram inicial de la segona part molt accidentat, segurament també per com va sortir el Sant Andreu al camp, no? Ja que ràpidament al 47 Jordi López Martínez marcava el 3-0 i ben aviat, només 7 minuts després, al 55, Salomón David Monteverde marcava el seu doblet i situava el 4-0, que acabaria sent el marcador definitiu. Per tant, poc a dir en aquest cas, malauradament, aquesta setmana pel juvenil A de la Unió Barcelonista Catalonia, que segueix quart per la cua amb 10 punts, empatat a punts. Sortosament no van sumar ni l'Atlètic Hospitalense ni el Diagonal Club Esportiu, i per darrere amb 7, 4 i 0 punts els tres equips, tant el Collblanc Torrassa com l'Acadèmia Hospitalet B com la Fundació Esportiva Hospitalet Atlètic B, que encara estan per darrere de la Unió Barcelonista Catalonia a la classificació. I abans d'anar al futbol sala, sempre ens agrada com ho està fent aquest Don Bosco, perquè acostuma a ajudar-nos a acabar amb bones notícies i amb alegries. No va ser una excepció aquesta 13a jornada, on, com dèiem, estem a la juvenil segona divisió, en aquest grup 20, els homes dirigits, els jugadors dirigits per Carlos Gómez, van aconseguir una nova victòria, una golejada al camp de la penya barcelonista Barquino. Resultat final, penya barcelonista Barquino B 1, Club Futbol Don Bosco 5. Gran victòria d'aquest juvenil A del Don Bosco, que com ara veurem segueix a la part alta de la classificació i que ben aviat es va fer dominador del partit. Al minut 7 s'avançava amb gol de Samuel Adell i només 4 minuts després, al minut 11, Pol Bernat, un altre habitual del gol, ficava el 0-2 al marcador. No seria fins mitja hora després, al minut 40, abans del descans, on la penya barcelonista Barquino faria un gol d'aquests psicològics per a intentar remuntar la segona part. Adrià Martín ficava l'1-2, amb el que s'arribaria a la mitja part. Però de psicològic res, ja que els de Carlos Gómez van sortir molt endollats a la segona part i ben aviat van matar el partit. Al minut 50, al 5 de la segona, Samuel Adell marcava el seu segon gol al partit, ficant l'1-3 al marcador, i només 4 minuts després, Héctor Cabré s'estrenava en el partit, marcant l'1-4. Com dèiem, molt contundents aquesta reacció després del descans del Don Bosco, tant que al minut 65, 11 minuts després de l'1-4, arribaria l'1-5 a favor dels de l'Eixample, obra de Xavier Hurtado. Tot això en un partit també, com dèiem, moltes targetes en els partits d'aquesta jornada, on la penya barcelonista Barquino va veure fins a 5 targetes grogues, 2 per part del Don Bosco, 7 en total, però no va haver-hi cap jugador expulsat. Pel que fa a la classificació del Don Bosco, segueix tercer classificat amb 28 punts, a 2 del juvenil B del Can Buixeres, que és segon amb 30 punts, i a 6 del líder, que no falla, continua sent el juvenil B del Club Futbol Búfalà, que aquesta jornada va col·legiar fora de casa, com ara veurem al repàs dels marcadors d'aquesta 13a jornada de la juvenil segona divisió en aquest grup B. 20, on aquesta jornada es va suspendre l'Hospitalet Atlètic Fundació Acadèmia Futbol Hospitalet B i on va descansar també la Fundació Esportiva Hospitalet Atlètic B. Sí que es van disputar aquests partits amb aquests marcadors. Escola Esportiva Guineueta C 0, Club Futbol Bufalà 5, Fundació Júpiter B 1, Escola Collblanc Torrassa B 0, Penya Barcelonista Barquino 1, Don Bosco 5. Com dèiem, la victòria important del Don Bosco, derrota per 4-0 del Catalonia al camp del Sant Andreu. I dos resultats més: l'Escola de Futbol Premier Barcelona C 2, Camp Buixeres B 4, i per últim la Fundació Futbol Badalona B 4, Diagonal Club Esportiu 1. Ràpidament anem cap al Santa Isabel, canviem la gespa pel parquet, canviem el futbol pel futbol sala, per resumit, molt picadet, parlar del que va passar aquest cap de setmana al Santa Isabel i als equips negre i vermells del Club Futbol Sala Eixample. La gran part d'ells, com ja avançàvem a l'inici del programa, van descansar, jornada de descans, però sí que van disputar partits 5 o 6 dels seus equips. I en aquest sentit anem a destacar doncs, el més remarcable que ens van deixar en aquesta passada jornada del 20 i 21 de gener del 2024. Doncs comencem per les males notícies, i és que el cadet A i el sènior masculí no van aconseguir sumar en aquests partits, tots els disputats fora de casa, partits molt ajustats, però sortosament continuen a la part alta de les seves respectives classificacions. Pel que fa a les bones notícies d'aquest cap de setmana de descans general, volem destacar una victòria top del sènior B masculí al Santa Isabel per 5-1, a més davant d'un rival directe, victòria molt important que els permet situar-se de ple en la lluita per l'ascens. I també destacar que l'aleví femení del Club Futbol Sala Eixample es va estrenar a la Copa amb golejada i ja espera rival per a la següent ronda. El que us esperem som nosaltres també la setmana vinent per celebrar ni més ni menys que 30 programes de l'Eixample Esports aquí a Eixample Barcelona Ràdio, en el que és tot just el nostre segon any de vida, i com dèiem estem al 13 programa de la segona temporada. Acomiadem aquest 29è programa amb ganes de viure aquest 30è la setmana vinent, aquesta xifra rodona, no sense abans agrair-vos la vostra escolta una setmana més i recordar-vos d'una banda que ens podeu seguir a través de les xarxes socials via Instagram, a les xarxes d'un servidor, a Instagram @JordiGallagas, Galla amb Y, i via Twitter a @@JordiGalla. Recordem també que podeu escoltar tant aquest programa com tota la resta dels anteriors d'Eixample Esports a la pàgina web d'Eixample Barcelona Ràdio, a la secció d'Eixample Esports. Allí trobareu tots els podcasts. I si ens voleu escoltar com ara en directe, si ho esteu fent en directe, ho podeu fer, ja sabeu, a través d'Eixample Barcelona Ràdio, a través de la nostra web, els dimecres, dijous i divendres. Fins aquí aquesta edició. Moltíssimes gràcies a totes i a tots una setmana més, i ens escoltem la setmana vinent per celebrar la 30a edició. Fins llavors, que tingueu una grandíssima setmana.
Eixample Esports, amb Jordi Gaya.